la temporada. Dediquem els dilluns als llibres, a les lletres, a la literatura. Màrius Serra, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
I avui, molt bon dia, Maria Barbal, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
I el llibreter de la memòria, Xavier Cortés, molt bon dia.
Molt bon dia.
Som-hi.
Llibreria.
La memòria, tota una declaració d'intencions de la seva filosofia.
Adreça.
Plaça de la Vila de Gràcia, número 19, a l'ombra de rellotge de la Torratxa de Gràcia.
Antiguitat.
Novembre del 2013.
Llibreters.
Xavier Cortés i Maria Gispert, historiador i historiadora de l'art, respectivament.
Fons editorial.
Com no podia ser d'altra manera, aquesta llibreria, La Memòria, és la gran protagonista i, per tant, els llibres d'història hi ocupen un lloc privilegiat. Deixeu-vos aconsellar per la Maria i pel Xavier, amb qui conversar de lletres és un gran plaer. I tingueu present l'agenda dels actes culturals que organitzen i que podeu saber a través de les seves xarxes socials.
Els llibres que no hi falten.
Els clàssics de La Memòria són Una història d'amor i de foscors, de Mosós, Adeu a tot això, de Robert Graves, Verd aigua, de Marisa Samadieri, o Sense destí, d'Imre Cartès.
I segur que en Xavier Cortès ens aconsellaria també a l'amic escocès de Maria Barbal. 5 bons motius, Mario Serra, per llegir aquesta novel·la meravellosa de la Maria.
Som! Primera, perquè recuperem el món pallarès de la primera Maria Barbal, de pedra de tartera, de mel i metzines o de càmfora. Segon motiu, per la llengua. La llengua treu el nas amb un drink dialectal als diàlegs i és central en la vida d'en Benet, que, com a personatge, és lector i lletra ferit i, per exemple, s'entristeix quan no troba al diccionari els mots que ell sentia i deia a Riublanc. Furro, orc, reborbonit, farnaca... Tercer motiu, per la capacitat de Maria Barbal de transmetre sensacions d'aïllament en poblets ignots o bé en convalescències, en escenaris aparentment secundaris com hospitals, sales d'espera, molt presents en tota la novel·la, com per exemple la del sostre altíssim de l'orfenat Ribes o la del Palau de Marianao, que és el psiquiàtric de Vilaboy, que és, com es deia, Sant Boi durant la República. Quart motiu, perquè més que una novel·la de guerra, és de paraguerra i d'amor, però de paraguerra perquè la relata des de les conseqüències que provoca. I cinquè motiu, aquest amic escocès del títol, no? L'efímera relació amb en George, que és l'amic escocès i explica literalment un company d'uns pocs dies que representa per ell l'amistat profunda i que, val a dir-ho, protagonitza un notable retrobament final.
La mateixa història explicada des de mirades i emocions diferents, de fons i de forma. Els records, les evocacions i un temps molt concret que transcorre en plena Guerra Civil Espanyola i en els anys posteriors, en la misèria i en la tristor que pinten les muntanyes del Pallars. Però l'esperança hi és en forma d'un enamorament entre el Benet, un artista vocacional que acaba guanyant-se les garrofes treballant obres públiques, i una camperola, l'Elvira, que ha perdut el pare i el somriure, però que manté els seus principis inalterables. A l'amic escocès ens retrobem amb la Maria Barbal més genuïna i endevinem relats que ens transporten aquella pedra de tartera que tant ens va commoure a tots i que ara torna per parlar de vida, de l'amor i de l'amistat.
Bella enamorada con tu imagen sueño y un amor dichoso busco
La Maria Barbal, molt bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Com estàs?
Ui, emocionada amb tot el que heu dit ja.
Escolta, ens deies quan has arribat. Estic contenta perquè l'he acabat. Ja està aquí, no? Ja està.
Sí.
És realment una història d'una amistat, deia ara en Màrius, pocs dies, però aquells pocs dies com et poden marcar per tota la vida, no? De tal manera que quan es tornen a retrobar en Benet i en George l'any 78, allò està sòlid, no?
Sí, sí. Ha fet el camí en cada un d'ells i es retroben. A més, curiosament, quan ells es coneixen, pràcticament no parlen, perquè un, a causa de la ferida, s'ha quedat mut. i l'altre és escocès i sap unes quantes frases, paraules en castellà. I aleshores, doncs, un parla d'aquesta manera, entretallada, i l'altre, sobretot amb la mirada i amb alguna paraula que li apunta i amb els dibuixos.
I una de les coses boniques que, en Xavier, quan tu vulguis, també el brigadista escocès s'ha convertit en un periodista, s'ha convertit en un escriptor, i en Benet, que volia ser-ho, ha hagut de tocar peus a terra i buscar-se una altra feina, no?
Sí, sí.
La vida té també aquestes coses, no?
Sí, sí. En certa manera són dos personatges bastant contraposats. O sigui que un acata, diríem, la pressió de l'ambient de postguerra, l'ambient familiar, sobretot...
Fer, no? Per guanyar-los la vida,
toca,
no?
Què
toca fer?
I aleshores renuncia i, en canvi, en George talla amb la família i decideix el seu camí.
Aquesta és una història que segurament moltes persones que ens esteu sentint segur que teniu avis que ho van viure, no? L'oportunitat de trencar amb tot, d'anar a Barcelona, de fer, de canviar de vida i adquirir el lloc d'on ets i la misèria del moment i dius, no, m'he de dedicar...
No, no. Soc el gran, he de respondre.
La responsabilitat, no? Evidentment, un brigadista ja implica per si mateix un acte de voluntat, no?
Exacte.
Ja s'ha implicat, ja és algú compromès que se'n va enllà per combatre una, el que considera una injustícia. Per això són tan complementaris, no?
Que després, la carta que està... Quan compreu el llibre... veureu que aquesta carta que està escrita... Això què és? A veure, explica'ns-ho. Perquè quan comprin el llibre veureu, no?
A les guardes, sí.
Per mi ha estat... hi ha hagut la voluntat de fer un regal als lectors.
A veure, explica'ns.
I dir-los, això està basat en una història veritable.
Això és veritat?
Sí, és veritat.
Una història de veritat.
Sí, i aquesta... Més que una carta, és un escrit que ell fa i és el moment...
El brigadista, és el moment en què...
És el moment que el brigadista retorna. A Escòcia. I ell es queda sol en aquesta situació, no? De mudesa, que encara no s'ha recuperat i que sap que quan es recuperi anirà al front un altre cop. És a dir, un ja acaba el seu període de guerra...
I té unes ganes de marxar de boig. Quan llegeixes la carta, dius, tenia unes ganes de marxar i de...
I tant.
I de... Diu, creia que la majoria dels bons havien mort i els que quedaven eren mesquins i egoistes que no respectaven a ells ni a les idees.
Sí, sí.
I per això se'n va en George. Aquest és el moment en el que, evidentment, aquesta amistat acaba en aquell moment, després es retroben. Xavier Cortés, la importància de la memòria, el viatge que fa la Maria, de fet és una història d'amor, però també és una història que està situada en un dels moments més... difícils d'explicar a tots els petits racons del nostre país, no?
Normalment la història és difícil d'explicar en tots els sentits i d'alguna manera la llibreria el que intentem, heu parlat abans que donàvem o tenia un pes específic molt important en la història, era el fet de complementar el que és l'assaig històric pròpiament dit amb una bona literatura. És a dir, nosaltres quan presentem els llibres i la singularitat que nosaltres li volem donar és per què no podem barrejar gèneres. És a dir, per què no al costat de... Parlant de la Segona Guerra Mundial, podem tenir el Víbor i al costat del Víbor podem tenir les Benignes del Little o al costat de la Mercè Rodoreda podem tenir el Paul Preston, no? Ajuda a entendre, un període històric. Hi ha conceptes que a vegades són difícils d'explicar, que jo a vegades tampoc els entenc. Quan parlem de novel·la històrica, jo encara no sé què vol dir novel·la històrica, però les novel·les, les obres de la Maria ajuden molt a entendre un període determinat. I si podem complementar, doncs, des d'estudi, des de l'assagística, que algun historiador ens expliqui què és el que va passar, això ho hem de complementar, doncs, amb obres literàries que ens ajuden encara més a entendre un període determinat.
Que, de fet, no sé si la Maria ho definiria com una novel·la històrica, perquè tu el que has volgut explicar aquí també és una història d'amor.
Sí.
No?
Jo, si em demanessin classificació,
no
la classificaria com
a
històrica.
No.
El que passa que és evident que hi ha un moment històric importantíssim darrere d'aquests personatges que els condiciona la vida després d'aquest moment.
Clar, jo ahir llegia el llibre d'en Raül Romeva, que és un dels protagonistes de la història recent que estem vivint, i pensava... com ho explicaria una persona que ho vivia des de tots aquests fets que ella explica, en primera hora, com els viu una persona que ho viu des de l'activisme, senzillament, no? Uh-huh. I que segurament serien perspectives diferents, no? I que és la màgia de... Tu, al final, és una història que no és notícia. La història del Benet Enric és una història anònima, no?
Clar. Sí, sí, és allò que m'ha tret més i que he trobat alhora difícil és explicar, doncs, una història d'una persona que no passarà a les notícies amb el seu nom i cognom. Sí, hi pot passar com a grup, com a soldat que ha estat destinat a un lloc i després com a un senyor que va arreglar una carretera en un moment determinat.
En aquesta novel·la de Maria Barbal, jo he trobat la definició més bonica fins ara del que és l'amor.
A veure.
Diu, encara avui no sabria explicar què és amor. Potser tan sols aquelles ganes de viure, malgrat tot. Jo trobo que és la millor definició de l'amor possible, aquesta. Perquè al final és molt difícil de definir què és l'amor, però l'amor a qualsevol cosa o persones segurament és expressió de les ganes de viure. No?
Tota la segona part de la novel·la és el desenvolupament d'aquestes ganes de viure que en un moment donat van arribar a ser gairebé de sobreviure. Com es desenvolupen, aquí és on hi ha la part, no? Sobre la qüestió de l'etiqueta de novel·la històrica, moltes vegades l'etiqueta és sempre reduccionista i té una voluntat comercial i de prendre distància, i és veritat que et sona a cartró pedra, no? Novel·la històrica, ara sortirà un tio medieval aquí, que no sé què. Jo crec que això és una novel·la de memòria, per lligar-ho amb la llibreria també, però clarament sí que hi ha un fil, no?, de memòria d'una història força recent.
Explicada també des de la perspectiva de les persones que van ser vençudes, perquè aquesta també és la història, Maria, d'un munt de renúncies. Les renúncies, sí, sí, d'en Benet. No?
Sí, sí, sí. Aquest també era un dels meus objectius, no? Que es veiés potser la grandesa d'una renúncia que, per altra banda, la van fer moltíssimes persones en aquell moment, jo penso que la majoria, i clar, doncs, subratllar que algú ha renunciat i així per mi és gran, doncs no és en principi un objectiu gaire espectacular.
Gaire,
no?
Èpic, ara que tot ha de ser no. Èpic, tot ha de ser transcendent. Doncs no, a vegades la renúncia és el més èpic, no? Sí. Diu en el Faldó de Cabent, aquesta nova novel·la de Maria Barbal, a l'amic escocès, diu, una gran història d'amor i amistat que conclou el cicle de Pedra de Tartera.
Sí, sí, això m'agradarà comentar-ho, perquè jo no he decidit encara que...
Concloure res, no?
Ara anava a dir.
Perquè no sé què passarà. És a dir, penso que és molt probable que clogui aquest moment per tota una sèrie de condicions meves, no?, d'edat i d'energies i tot això.
Què vols dir? Ai, mare.
I també perquè, doncs, n'he parlat molt en els meus llibres, Déu-n'hi-do. Però...
Però no hi ha...
Vols deixar una porta oberta?
Però deixo
una porta oberta. No hi ha res escrit encara, no?
Sí, sí.
El paràgraf d'or que ha triat la Marta Vives ens parla de l'absurditat de les guerres, precisament, i de com aquests personatges han de viure moments en què un no es fa el càrrec del que significa una guerra fins que llegeix frases i paràgrafs com aquests.
És el 5 de juliol del 1937. La seva lleva és cridada i s'incorpora a la brigada 562, que viatja de Lleida a Bujaraloz, d'allí a Farlete, per evitar que l'enemic desplaci forces cap a Belchite, on es desenvolupa l'ofensiva de l'Exèrcit Popular de la República. Enemics? No sabia fins ara que en tenia, però és així. Són nois, molt semblants a ell en edat i característiques. La majoria, com ell, acaben de descobrir aquest concepte que equival a contrari. Al cap d'un mes i mig de front, el Benet és evacuat a l'Hospital de Tarragona. Una bala no n'és la causa. Un atac d'apendicitis l'ha deixat abatut i l'han operat amb urgència. Es troba fluix, amb dolor intens a l'engonal dret. Pensa que sense el somriure de les infermeres no seria capaç de resistir la visió d'aquestes gases amb la seva sang d'un vermell terrós. Resistir com un home. Ningú no li va dir. Ni a l'escola ni a casa, amb cap paraula, però està escrita la massa de l'essència. Els nens no ploren. És cosa de nenes. Els nois, molt menys. Ni pensar-ho. Els homes van a la guerra. Defensen el seu país de l'enemic.
Prop del riu hi ha una verneda, prop del riu hi ha una verneda. Prop del riu hi ha una verneda.
Clar, ara en parlem molt de l'absurditat de les guerres, però els qui creixien en aquesta època, segurament la guerra formava part d'una possibilitat que ells haurien de viure i no hi havia elecció, no?
No, no, esclar, els tocava en una edat, en un moment determinat, en un front, i doncs s'incorporaven, ja està. I aleshores és quan venia el concepte de que allí hi ha una altra persona que et dispararà i tu has de fer el mateix.
I tu l'has de disparar?
Sí.
I no hi ha res a plantejar-se, senzillament allà hi ha l'enemic, no? L'enemic és sempre l'altre. Xavier.
Això em recorda dels llibres que heu esmentat abans, que m'heu demanat que digui que sempre han d'estar a la prestatgeria d'una llibreria, que és el Sense Destí de l'Imre Kertész, que també s'està explicant uns esdeveniments tràgics, com és la Segona Guerra Mundial i la persecució de la població jueva a l'est d'Europa, no? Però és una novel·la tendra, explicada des dels ulls d'un adolescent i la innocència d'un nano de 15 anys que t'està explicant l'Holocaust, no? I basat en la seva pròpia experiència que va patir aquest autor hongarès. D'alguna manera, també ho has dit tu abans, Maria, vull dir, el fet de donar veu a les persones anònimes, no? Vull dir, la història moltes vegades aquestes veus queden amagades i sovint la literatura permet donar-los aquesta veu que difícilment és escoltada. Estic de l'arròs per llegir-la.
Encara no ha sortit,
però
t'arribarà a la llibreria aquest dimecres. I s'ha passat demà.
És veritat. El llibre està estructurat en tres parts, que utilitza temps verbals diferents, amb veus diferents, i dèiem el llenguatge com escriu la Maria, no?
Sí.
Ho comentàvem amb la Marta Vives aquest matí, que realment es veu clarament quan hi ha ofici al darrere d'una novel·la o quan no hi és.
Aquí
no?
Hi ha una d'aquelles qüestions clau, no?, que és que la literatura sovint té un gran pes al com. El com s'expliquen les històries, de quina manera.
Et estàs allà i t'enganxes a la manera com t'està descrivint tot el que passa.
Entre altres coses, perquè ella tampoc, diguem, utilitza la suma de veus i t'utilitza gairebé en diàleg amb el lector, no? Hi ha una part que és la primera persona del personatge que se t'hi adreça, després hi ha la narració d'uns fets. No hi ha fets bèl·lics, ja ho hem dit, no? Diguem, hi ha les conseqüències.
No és la història de la Guerra Civil, és una història
de persones i dels efectes devastadors que aquestes guerres provoquen, no? Però és veritat que has diferenciat molt clarament els personatges a l'hora d'expressar-te, no? Amb el dialecte pallarès molt present i tot plegat, no?
Però sí. Hi ha un moment en què jo vaig ampliar les veus de la història, i és que és en el moment amorós, diríem, que aleshores les persones que la parella té al voltant opinen sobre si faran bé o no faran bé de casar-se,
sí.
I aleshores totes aquestes persones tenen relació amb ells, són un cosí, un oncle, una amiga, etc., no? la padrina i tal. I clar, aleshores ens apareixen doncs aspectes de la societat del moment diferents i personalitats diferents, no? I també opinions.
Punts de vista molt diferents.
Oposades.
Els seguidors de Pedra de Tartera ja ho descobrireu, però hi ha una continuïtat. No farem una
crec...
xafa guitarres aquí explicant...
Sí, jo crec que es pot fer, en aquest cas, perquè, a més, jo crec
fer,
que...
No?
Sí, la lectora detectivesca Marta Vives,
sí, ha trobat
que és la nostra companya amb qui llegim en paral·lel sempre les novel·les, va començar
va dir,
a sospitar.
Va dir,
aquesta Elvira...
Aquesta Elvira
no és la filla de... Però, com va això?
Conxa?
Tampoc no revelem cap res que...
Maria?
Ve de Pedra de Tartera, no?
Evidentment, jo no m'he tapat aquí gens, he posat Elvira tranquil·lament, sabent que n'hi ha moltes, o que n'hi ha unes quantes, però que també podia ser aquella Elvira de Pedra de Tartera, que és la filla gran de la Conxa.
De la Conxa.
Però, bé, sí, hi ha un lligam entre aquesta novel·la i Pedra de Tartera, que no és ni cap continuació ni cap explicació, però potser sí que...
És un vincle.
Sí, és un vincle.
Maria, i tampoc és una novel·la que et quedis deprimit per el que li passa al Benet i per les renúncies que ha fet, però el que sí que et dibuixa és una cosa que encara tenim avui, que és aquest territori, aquest Pallars o aquestes terres nostres que sempre miren a Barcelona com l'espai somiat, no? Sí. I després, quan llegeixes novel·les que estan ambientades, evidentment, a Barcelona, veus la realitat, no? Però sí, aquesta, així com hem teixit aquest país nostre, on tot acaba mirant cap a Barcelona com el lloc on...
Hauria pogut ser,
no?
Una altra vida.
I no.
Una altra.
I no necessàriament.
No necessàriament. Jo crec que el personatge ho accepta així i ho viu així, perquè, de fet, ell és feliç, finalment, on viu.
Hi ha un paràgraf que també destacava la Marta, sempre estem citant la Marta perquè fa una feina extraordinària en aquest espai, que a mi m'agrada molt, que diu: el Benet reflexiona i escriu que, com a obrer, ha de seleccionar les seves lectures. Per augmentar la cultura no pot llegir qualsevol llibre sobre qualsevol tema que li caigui a les mans. Li cal formar la seva intel·ligència, que farà el seu treball responsable per desenvolupar-se bé, sense tenir sentiments d'inferioritat respecte d'altres persones. És a dir, la cultura com una eina per vèncer el fet d'aquelles persones que se senten, per raó de classe, senzillament desplaçats. No?
Sí, sí. És que a mi el personatge també em va interessar per això, perquè ell té una formació petita, ha nascut el 1913, i sí, ha anat a l'escola, a més és una mare que ja sabia llegir en aquell moment, etc. Però que té l'instint de formar-se, d'aprendre més, d'escriure bé, de llegir molt, i per això llegeix molt, desordenadament, i arriba un moment que diu: això
posem
no pot
ordre.
Ser.
No, pot no ser. Podem llegir qualsevol cosa.
De manera, també per raons, diguem, d'ofici, de vida, passa moltes hores sol. I fins i tot si hi ha algun moment que et venen moltes ganes d'estar amb ell a dins d'una habitació escalfada perquè fora fa molt de fred, i diu: què ha de fer? I llegeix. No? El fas llegir molt, el Benet, en aquesta novel·la.
Sí, sí, se subscriu a un diari per ser un noi que fa una feina, diríem, d'obrer. Doncs, déu-n'hi-do, no? Té instint.
És curiós que segurament d'aquí uns dies vindrà en Ramon Solsona, perquè ja ha escrit una altra novel·la, però sí. Allò que va passar a Cardós d'en Ramon Solsona, jo sóc aquell que va matar Franco, de Joan Lluís. Lluís. Sí. Una bala pel record de la Maite Carranza, també. I la Casa de la Frontera d'en Vallbona. Vallbona. Tots estan centrats en aquesta etapa nostra de la Guerra Civil, que és important des del punt de vista, dèiem, de les persones vençudes en aquella guerra. Realment, Xavier, aquesta necessitat, segurament passats molts anys també, de revisar i de dir: escolta, no ens deixem perdre aquelles històries que la Maria ha trobat en aquesta carta, no?
No s'han de deixar perdre, i d'alguna manera el que fem els llibreters també és intentar aconseguir aquelles obres que per nosaltres són capdals i que les prestatgeries de les nostres llibreries hi han de ser. I en aquest sentit m'agradaria fer un comentari de donar una de freda i una de calenta del món de l'edició, del món de l'edició en català. Quan vam obrir la llibreria, va ser el 2013, i el 2014 se celebrava el centenari de la Primera Guerra Mundial. I tenia molt clar que un dels llibres que havíem de tenir era Adéu a tot això, del Robert Grave, no? Que explicava la seva experiència traumàtica que va ser la Primera Guerra Mundial. Va escriure aquest llibre basat en la seva pròpia experiència, que va ser molt mal rebut a Anglaterra, i va ser un dels motius pel qual ell es va exiliar a Mallorca. Aquell llibre no es trobava ni en català ni en castellà, en català no s'havia traduït. Sortosament, ara ha sortit una edició en català d'aquesta obra magnífica que l'ha tret a Desiare, i és per celebrar-ho. Per altra banda, la de Freda, un dels altres llibres que he comentat, que és una història d'amor i de foscor, és una bellíssima obra de l'Amos Oz, que explica la seva infantesa i la seva adolescència al Jerusalem de l'any 46, no? I que, malauradament, en català no es troba. Tot i que havia estat...
Editors,
descatalogat.
Missatges,
bueno, jo diria que hi ha segells importants que han estat rellevants i molt importants en el nostre país, que estan en perill d'extinció. I un autor tan emblemàtic com és Amos Oz, etern candidat al Premi Nobel, actualment en català no es troba.
Fira,
jo en tinc alguns que...
Tens alguns exemplars, aneu a la memòria.
Algun dia quan es venguin, ja no els podré reposar. Evidentment, triem, i són llibres que hem de tenir. I les experiències, la memòria, quan literàriament és extraordinari, són obres que no es poden deixar perdre.
Maria Barbal, un altre dels missatges que ens envien a aquesta novel·la, a l'amic escocès, és cal inventar-se vides per viure. I per tant, tots. Això ens aplica a tots, no?
Sí, ens afecta a tots els que som aquí i una mica més.
I una mica més.
Això m'ha fet molta gràcia trobar-ho explícitament amb aquesta formulació, perquè l'últim llibre del Joan Margarit...
Exactament.
Ell exactament diu que com a poeta va haver d'inventar-se una vida per viure.
És a dir, que ell va ser arquitecte i fruit de la seva infantesa també, del que va viure al Vallès, amb les Riuades, etc. Ell es va fer arquitecte i necessitava tenir una vida per després explicar-la.
Sí, sí. I ell ho formula així,
Els
narradors, especialment, per viure, hem d'inventar històries.
Maria Barbal, un honor que hagis estat aquí avui. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I Xavier Cortés, segur que gaudiràs molt quan en llegeixis. Gràcies per ser avui aquí, a la memòria del barri de Gràcia. Gràcies.
A vosaltres.
Hem de dir que els arbres no s'ho mereixen, no ha desaparegut.
No,
és que avui
no.
Tenia un compromís l'Enric Humà,
Mateix,
que ningú s'espanti,
No, continua tallant arbres.
No t'espanti, Jordi Puntí, que avui l'Enric Humà tenia
una dedicar una molt bona
columna. Li va dedicar una crítica meravellosa a els arbres no s'ho mereixen, aquesta secció del Lectoràlia, i avui pensarà... I
potser ha tingut un atac de satisfacció i...
Potser s'ha anat a fer el vermut amb ell. Una pausa i atenció, perquè avui ens acompanya el síndic de Greuges, Rafael Ribó.